Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Musa cap a dins, en Poirier, ai, cap a fora, Dec, sol des de la línia de 3, no hi va, s'ha sortit de dins, encara bo, el rebot és per Jan Vesely,
les 8. Era massa fàcil, aquest atac.
Les 8 en punt, Bastet.
Les 8 en punt, deixa'm dir que segons l'enquesta de Cat3, Mitjavila, televisions públiques, forta, és a dir, Televisió de Galícia i Televisió Espanyola, el PP hauria revalidat la majoria absoluta en 39-40 escons. Anirà 2 o 3 menys que les últimes eleccions de fa 4 anys. Pel darrere, augment espectacular en 10 punts percentuals i la possibilitat d'augmentar 6 o 7 escons del bloc nacionalista gallec, del BNG, i patacada, 7 punts per sota, i probablement podria perdre entre 4 i 5 escons el Partit Socialista. 9 i 10 tindria ara. Per tant, revalidaria la majoria absoluta. El PP, amb Alfonso Rueda al capdavant, es quedaria a les portes Ana Pontón i patacada del PSOE, de José Ramón Gómez Besteiro. Hi hauria l'opció de l'entrada de Democràcia Orensana, 0-1, que és aquest partit, amb Armando Gea al capdavant, que en l'últim pacte que ha fet a Coruña ha estat precisament amb el PP. No entrarien ni Vox, que tindria un 3,1% dels vots, ni Sumar Galícia, un 2,5%, amb Marta Lois al capdavant. Per tant, PP revalidaria, segons aquesta enquesta, per majoria absoluta, les eleccions a Galícia.
Veurem què diuen els resultats. He sentit abans a Armenteres que creia que aniria la cosa molt ràpida, que a quarts d'11 ell ja veia resultats gairebé definitius. Ho anirem veient, evidentment, en aquesta nit també electoral a RAC1. Què estan revisant, Dani?
No t'ho s'hi acaba de dir.
Si són tres tirs lliures, crec.
Això no pot ser mai, tres tirs lliures.
Clar.
A veure, Campazzo, quina intenció té de llançar un triple des de casa seva?
Banda.
Xus Mateo ha fet allò que alguns entrenadors diuen que fan, que és, em queden dos challenge, estic a l'últim quart, doncs,
i per tant,
en gasto un.
Ja
que els tinc,
Em perdo un, que sàpiguen que ja l'he perdut i potser l'altre me'l donen.
Però se n'han fet moltes d'aquestes, de llançament de triple.
N'hem vist alguna que acaba sortint.
Però aquesta semblava molt clara, l'únic és Campazzo que li diu a l'entrenador, i mira, li ha fet cas.
A veure, ataca ja Real Madrid, Campazzo, li fan falta. Bé, se li va molt calent.
Però on va, Campazzo? S'han llançat gairebé al fossar.
77 a 76 i mig per al final. I és tot just la segona falta de Barça, però compte que és la tercera de Jan Vesely.
Allò que comentava, per cert, per tornar a Galícia, allò que comentava de Cat3, no, això no estem parlant d'una enquesta peu d'urna, és allò que en diuen tracking, que és l'evolució del vot en els últims dies. Repetim, això és un tracking, no és allò que es diu, que té més solvència, un vot a peu d'urna.
Reprendrà el partit. Servirà Musa cap a Campazzo, Campazzo mà en mà amb Musa una altra vegada. Musa en la penetració ha posat el colze a cistella del Bòsnia. La Provítola es queixa que li ha posat el colze a la cara i possible falta en atac, però anota Musa 79 a 70, igualant la màxima diferència al Real Madrid a 6-14 per al final del partit. Satoranski atacant en verticalitat, Gavi Dec. Satoranski es regira cap a Vesely, Vesely defensat de prop per Poirier amb la Provítola, 10 segons de possessió, s'aixeca el Mac, no, finta, fàbula Poirier, pilota interior per Vesely, una altra vegada fora, el Mac des del triple, no hi va, el rebot de Kalina, molt bé, ara cap a Vesely, cistella de Jan Vesely, ben treballat per Nikola Kalinic.
I altre cop, Poirier surt a línia 3, es queden sense ningú el rebot, s'havia quedat Campazzo amb 3 jugadors del Barça.
12 punt de Vesely.
Gavi Dec, defensat per Kalinic. Musa li diu que vagi cap a dins per aprofitar els centímetres en la Provítola. Finalment decideix cap a Poirier. Se li està acabant la possessió al Madrid. S'ha dormit. 5 segons, 4 segons. La té Gavi Dec. Compte que la recuperarà el Barça. Falta. Falta d'aquí, Damià. De Kalinic.
Jo tinc clar que... no tinc clar que sigui falta d'algú.
Clar, per això.
Això hauria de ser lluita. Jo crec que hauria de ser lluita, però han assenyalat falta més quan la jugada estava al límit de la possessió. El Barça havia aconseguit que el Madrid esgotés la possessió i ha tret el que no hi havia al Madrid. Aquí ha tret petroli.
Es queixa Grimau. No sé ara la repetició si la veureu o no des de televisió, però vaja, a mi en directe no m'ha semblat res.
I a la repetició tampoc.
No.
A més, que posa el braç, intenta lluitar per la pilota, és Satoranski.
Sí, és que Kalinic no fa res, gairebé ha de saltar per salvar Dec.
Musa atacant, 3 segons de possessió. Opa, sí, ara sí.
De Vesely clara.
Ara falta de Vesely i és la quarta. Sí, és la quarta de Jan Vesely.
Falta dura.
De moment Grimau, que no crida Billy.
Però que és una falta de cansament, eh? No ha pogut defensar-lo ja Vesely a Musa.
I bonus.
Segona enquesta que surt, en aquest cas, des del Sigma 2 pel diari El Mundo. Si fa una fase molt similar, però ajustaria una mica més el marcador, els resultats. Tindria el PP 38-40, per tant, aniria relliscant la majoria absoluta. 24-25 el BNG, el PSOE 10-12, i efectivament Democràcia Orensana també es bellugaria entre 0 i 1. Per tant, probabilitat aquí que pogués haver-hi un empat.
Ha fallat Yabusel ara,
falta
forçant molt, i falta de Vincent Poiré, sí. Arribarem d'aquí 2 segons a l'equador de l'últim quart. En quedaran només 5 minuts perquè acabi aquesta copa, perquè acabi aquest clàssic, que el Madrid domina ara mateix de 7 punts, 79-72. Serà possessió pel Barça, queda molt de temps encara i la distància és molt curta, i més ara, i més encara en el bàsquet que vivim. Satoranski, a veure, deixa botar la pilota perquè no corri el cronòmetre. Ara sí l'agafa Tomas Satoranski, bloquejat per Kalinic. Satoranski, 3/4, queda bastant sol davant de Dec. Ara qui ve a rebre és Parker. Parker, ui, finta Parker. Parker penetra, no, no s'aixeca, què fa? S'aixeca Parker, a punt d'anotar Parker, amb falta de Yabusel. Aquí ho ha fet bé. Això sí que és, o sigui, aquesta sí que està ben feta de Parker. Aquesta és la de tota la vida, de llançar quan saps que t'han fotut la tabascada. Però és el gest normal de llançament, no el que fan els altres.
Ara tirs lliures, important.
Sí. El primer el falla.
Ostres, que...
Oi, tu.
3 de 8 el Barça.
No, és que... A més, tal com estarà el marcador...
15 de 16 el Madrid, clar, és clar, comparativa.
És que en un partit
que ha de ser ajustat.
Et treuen 4 punts aquí.
El segon a dins. 79-73. Menys 6 al Barça, molt a prop. 4-47 per al final. Musa, cap a Yabusel. El Barça ha d'augmentar nivell defensiu. Campazzo, defensat per Satoranski. Campazzo, el ve bloquejar Poirier. Compte, s'ha quedat Poirier amb Satoranski. Satoranski defensa bé aquestes accions, però cal vigilar-les. 6 segons, Campazzo amb Vesely. Campazzo entra per velocitat, Cistella. Cistella de Facu, Campazzo. Es queixa Vesely de que l'ha colpejat amb el colze. Vesely un pèl descentrat en aquestes últimes possessions per al meu gust. 4-20 per al final, guanyant de 8 al Real Madrid. 81-73, Satoranski. Satoranski cap a Jan Vesely. Es regira Jan, oh, a punt de fer el 2-1, és falta. Va cap a la línia de tir lliure Vesely, però clar, aquí està el problema, els ha de notar.
Encara no ha llançat des de la línia de tir lliure Vesely.
És que els Dameran, no, el grup Campazzo, Musa, Yabusel i Dec estan fent tota la segona part, no?
Sí, és que no hi ha... És que, sí, també veia Llull, que no ha jugat.
Sí. No, no, és que jo crec que aquests quatre...
I
que hem vist Tavares...
Sí,
no, no, és que des del segon quart que no hem vist... A la segona unitat no l'hem vist, en aquest, crec, la segona part.
Jo
i això el Barça... Sí. Hauria d'aprofitar-ho.
Sí, sí. Que de Gessonia no se'n deu refiar, perquè ho ha fet bé. Li ha donat anotació i...
Sí, sí.
I jo crec que és allò de... M'està funcionant això ara, ho mantinc, però és estrany, amb el bàsquet actual, una rotació tan llarga.
El primer de Vesely cap a dins.
Gràcies, ha escoltat el realitzador.
El segon, també cap a dins. 81-75. Tornen els més 6 per al Real Madrid. Si sí, hi ha gent a la banqueta del Madrid amb actitud d'autèntica florimenta, eh? Rudi està...
Que no se pot posar-se.
Sí, dissecadíssims, exacte. La té Campazzo. Campazzo, defensat per Satoranski, que entrem als últims 4 minuts de partit. Campazzo, cap a fora. Mira, falta en atac, falta en atac. Ara bé, falta en atac provocada per Kalinic. És del dorsal 14 Dec. De Gavi Dec, sí. És de Gavi Dec. La quarta de Gavi Dec. Ara potser Xus Mateu en algun moment, vaja, i ha quedat tan poc. Hauria de començar a pensar què fer. A veure si, com diu el Colo,
mira,
les cames comencen a passar.
Des que faltaven 2:53 pel final del tercer quart, el quintet del Madrid és el mateix.
Entrarà Gessonia.
I aquests aplaudiments són per ell, em fa l'efecte.
Sí, sí, són per ell.
La Provítola, cap a Vesely, som-hi, Jan, cap a fora, des del triple. Ai, no, Sato, no l'ha pogut controlar. Satoranski en la penetració, el rectificat. Quin cistellot! Quin cistellot de Satoranski! Rectificat davant el tio gros com Poirier. El Barça, tan sols 4 punts. 81-77, 3:30 per al final. Campazzo cap a Musa. Musa defensat una altra vegada per home gran en punta, com Jan Vesely. 10 segons de possessió, el ve bloquejar Yabusel. Ai, quina passada de Campazzo cap a Yabusel, falta.
No, ja no, ja no, ja
no. No, no, si és falta baix, és falta baix, seran tirs lliures perquè el Barça ja està en bonus
i és cinquena de Vesely.
Sí, cinquena de Vesely, sí. L'estava aguantant Grimau a Vesely, estava arriscant tota l'estona, i s'ha acabat la final per Vesely entre Vili i Hernán Gómez.
Segons hi és Vesely, canvien a tots els blocs perquè és capaç d'aguantar-te els exteriors, però això avui l'ha penalitzat en forma de faltes.
Tres faltes, a més, en l'últim quart i força ràpides, eh?
Sí, ha aconseguit Campazzo treure'l una mica del partit, que Campazzo sí. Ja ho té això, que sap jugar també aquest altre bàsquet, i ho ha aconseguit amb Vesely.
Ha marxat calent, cap a la banqueta.
Sí.
Grimau li ha hagut de dir que anés ràpid cap allà perquè Vesely és de Sant Calenta. Sí, aquella penetració amb el copet de colze que no veu l'àrbitre. Vesely és, insistim, d'espurna ràpida. Llavors, això ha afectat. El primer l'ha notat ja Bussel. El segon... Oi! Oh, no hi va, però el cop de dits
demanen
de Poirier...
Demanen des de la banqueta la mateixa situació que abans, que no hauria de valer.
El cop de dits de Poirier, per tant, seran dos més, dos punts, jugada de tres punts, 84-77, Satoranski en la penetració, bloc a bé ara mateix, tapona bé Vincent Poirier, que està fent un molt bon partit, 3 minuts per al final, el Madrid atacant per situar-se a 9 o a 10, 84-77.
Demanarà un minut Roger Grimau.
Sí.
Ataca Campazzo, bloquejat per Poirier, la penetració de Campazzo, una altra vegada el cop de dits de Poirier, tu. Des que ha entrat Vili Hernán Gómez, s'acaba de menjar dos rebots ofensius de Vincent Poirier, ho ha d'aturar Roger Grimau, Damià, perquè el Madrid guanya de nou, 86-77, el pavelló és un clam.
Sí, s'ha aixecat Tavares, de qui el Madrid no ha notat l'absència, al contrari, gairebé li ha anat bé, perquè Poirier està fent un partidàs, i el pavelló és un clam, el pavelló és madridisme en estat pur, ho intenten els aficionats del Barça, però igual que l'equip de Grimau, ara mateix el Barça no està podent.
17 punts de Poirier, aquestes dues últimes, amb el cop de dits, i ara amb aquesta última cistella també per sobre de Vili Hernán Gómez.
Recordem que quan s'acabi aquest suplici hi haurà un programa especial dedicat a les seleccions gallegues que pinten en majoria absoluta, tercera enquesta que surt, la tercera de la Voz de Galícia, elaborada per Sondaxe, a partir de 1.200 entrevistes en la mateixa línia. PP 39, BNG 25, PSOE 11, dedica de les tres enquestes, totes donen la victòria al PP, per la mínima, amb entre 38 i 41.
Majories, cap de les tres... 38, Basté?
Sí, cap de les tres està feta a peu d'urna, això deixem-ho. Les tres són trackings.
Està complicada la cosa, Aguilar.
Sí, perquè ara mateix és el moment, ara sí, més delicat del partit, torna... És màxima diferència encara, oi, Jaume?
Sí, més 9 és la màxima,
val,
sí.
Val.
I sense Vesely...
I sense Jan Vesely. Pista, eh? I diguem que les dues primeres situacions darrere de Vili no han estat les més reeixides, perquè Poirier, a més, és que clarament guanyant-li la posició. A veure, jo entenc que estàs fred i que has d'entrar de 0 a 100, però cal concentració. A veure, vinga... que ataca el Barça, Satoranski davant de Yabusel, qui rep és Jabari Parker, xiula el Martín Wisin Carpena, s'aixeca Parker, bé, Jabari, bé, cistella de Parker, aquest tio té gel a les venes, aquest tio li és igual que el xiulin.
Estem en anuncis a la tele.
Increïble.
Com?
Estem en anuncis.
Sí.
Doncs poseu la ràdio. Més 7, 86-79. 2.5 per al final.
També la tenim posada.
Sí. Jan amb Musa, que la posi tothom.
Si Musa. Algun dia també m'explicaran per què pagant amb Movistar, que ho paguem tot, resulta que ens foten anuncis també.
Oi, quin tap, ara, quin tap de Satoranski amb Campazzo, però Campazzo és d'aquests que s'atreveix amb tot i amb tothom, t'ho penetra fins al final i mira que és petit el tio.
Sempre és dels jugadors que més tac rep, però forma part del seu joc.
4 de possessió, ara s'ha de fer una bona defensa, sí, per mantenir-se amb opcions,
86-79, servirà Hesonia, 3.9, ai, qui rep és Musa, en la malatració, Musa, falla, Musa, el rebot per al Barça i... falta i dos tirs lliures. Falta i dos tirs lliures per al Real Madrid. Però un moment, en què? En l'acció de Musa. Però llavors ha xulat 10 minuts tard.
Jo crec que al final haurà entès que hi ha hagut algun contacte en el tir.
Però de Musa?
Gairebé quan aterrava, sí, de Musa, clar.
Es torna boig, Grimau.
Home, és que... Perdó, eh?
Tirat sol.
I és que, a part, que no l'ha xulat fins un segon i mig després.
I que és el de l'altra punta, que està gairebé tapat. El que xula, xulat de l'altra punta.
Sí, senyor.
Sí, per aquests dos tirs de Musa se'ls transforma...
I li xiulen a Kalinic.
Kalinic, amb aquestes dues mans que...
Ja és el final, que gairebé el frena perquè no se'l mengi.
Hi ha hagut 3-4 accions.
Sí.
El primer de Musa cap a dins. 87-79.
S'ho mira ben tranquil Antonio Martín des de la llotja.
El segon cap a dins també, 88-79. 2-15 per al final. Satoranski, a veure, deixa botar la pilota. Satoranski ja la té a camp d'atac. Satoranski intenta atacar ràpid, vertical. Satoranski finta, no, no se'l creu Poirier. Compte, el semiganxo a Satoranski. La pilota que vola per Billy, serà possessió pel Barça. 16 segons per al final de la possessió. Ha d'anotar el Barça. 2-0-8 per al final del partit. Servirà Satoranski, mana jugada, a veure què fa Parker, la Provítola, Billy Miranzo. Bloqueig, bloqueig, qui rep? Rep la Provítola, s'aixeca la Prodés del triple. No hi va, no. Ha quedat curt. El rebot serà per Poirier.
Molt complicat ara ja,
sí.
Molt complicat.
Campazzo que demana calma. Amo i senyor del partit, Facundo Campazzo. Entrem als últims dos minuts. Bloquejat per Poirier. Musa, sol des del triple. Falta ara en defensa, caigut la Provítola. Però serà falta i dos tirs lliures. Es queixa Nicolás la Provítola. Falta sobre qui? Sobre Zònia?
Sí. No, sobre la passada de Campazzo.
La Provítola no nota des del primer quart.
Sí, a sobre ara tindrà dos tirs lliures Campazzo. Això que comença a agafar color blanc i fa molta baixada ja a l'equip de Xus Mateo.
De totes maneres, deixa'm dir-ho perquè són molt bona gent, jo no tant. L'arbitratge a la segona part a mi m'ha semblat clarament
sospitós.
Bueno, sospitós i el dolent.
Sí.
Escombreta cap a...
Sí, sí, escombreta cap a l'Olanc.
Sí, sí. Arriba el més 10 al Madrid. 89-79.
Màxima.
El segon el falla. Opa, i li roben el rebot a Billy Hernán Gómez Poirier. La té
un altre que
Facundo Campazzo. Audi Norris Puig ara mateix deu estar, vaja, calent, calent a la seva, al seu seient.
El puro, malauradament, no el podrà encendre per celebrar la victòria que ens deia ahir.
Ni colzes ni res. Que vagi i li ensenyi. 1-41 per al final. Falta, tirs lliures pel Madrid. Més 10, l'afició del Real Madrid, que a poc comença a veure's a prop, a prop, a prop de la Copa. Entra Brizuela, se'n va Kalinic. Seran lliures per Campazzo.
Després li preguntarem a Roger Grimau a la roda de premsa i amb què li ha semblat l'arbitratge, ell que està en el seu primer any i encara no s'ha ficat mai, Dani, en embolics.
No, però...
d'aquestes característiques, veiem què diu.
Però va reclamar, sobretot a Eurolliga, un parell de situacions que considerava que se'l respectava poc al Barça, amb molta delicadesa, estil Grimau, però que això s'havia de medir, perquè no podia ser. A nota els dos Campazzo.
Molt fluixa la Copa de Kalinic.
Sí.
Avui se'n va amb un 1-7.
Més 12 al Real Madrid, votant la Provítola, la perd. Bona mà de Poirier. Poirier que controla, cap a Campazzo.
S'aixeca el pavelló. S'aixeca el pavelló.
Clar, clar.
MVP, MVP, la gent que comença a celebrar la Copa del Madrid.
MVP per Poirier, no? Imagino.
Sí.
Per la mà que acaba, vaja, de posar.
Fa tota la pinta, eh?
Sí, sí.
O potser serà més mediàtic donar-li Campazzo, però...
I a Bussell, aro passat, anota Gerson i a Bussell. Parker que ho intenta amb velocitat. Parker vol a Poirier, li fa la falta. Anirà el tir lliure a Parker, que ho ha fet ràpid, ho ha fet bé. 1-0-8 per al final. Això està dat i beneït per al Real Madrid, que guanya de 14 punts. 93 Madrid, 79 Barça. Anirà a la línia de tir lliure, Parker.
També us dic que aquesta diferència no reflexa el que ha estat el partit, eh?
No.
Impecable el partit de Poirier, 7-7 en tirs de 2, 3-3 tirs lliures, 8 rebots.
Un dia com que... no, falla el primer Parker, perdoneu.
Un dia que Tavares fa 4 punts.
Sí, no, la Copa de Tavares és per oblidar, el problema és que ha perdut Poirier.
Ja, una, ja no és el primer dia, abans ho recordava el Colo,
sí,
que Poirier té bons números amb el Barça.
Sí, tota la temporada està rendint, en defensa no es nota tant la diferència com fins ara, i en atac està apareixent.
Punts a la pintura, 46 del Madrid, 36 del Barça, una de les diferències més grans.
Marxa ovacionat ja Bussell, Campazzo, l'anima l'afició del Madrid cap a fora, Llull, ai, volia llançar però no, voldrà esgotar possessió.
El 50, resultat és molt avoltat, Dani.
Sí, 3
molt
segons per al final. 8 de possessió, Musa, llança Musa, ara Billy lluita pel rebot, a terra Musa, li reba el rebot, se la bota al peu, serà possessió pel Barça, 44.9 perquè acabi la Copa del Rei, perquè acabi la final. I mira.
Ja senteu, sí, no cal que ho reproduïm.
93-80. Servirà el Barça. Satoranski. Creu a pista Satoranski. Davant d'ell Musa. S'aixeca Satoranski des del triple. Triple! Triple de Thomas Satoranski. Se situa 10 al Barça. 93-83. Campazzo a l'altra banda. La té Facu, què ha passat? El temps, no? Sí, em fa l'efecte que s'ha aturat el
temps de possessió, no ha corregut.
El temps de possessió, home, noi,
realment no sé si seria
està
el moment.
Està celebrant el títol ja a la taula.
Mare meva.
Sí, noi.
Tia.
El mític Pep Sales, en busca allà, el periodista.
Pep Sales?
Sí, sí, abans quan han anat a l'Instant Replay.
Sí, treballa al Departament de Comunicació de CB des de fa temps.
Hòstia,
sí, sí.
Doncs ara és un moment dur, ara. Hòstia, noi.
Ara un challenge?
Clar, han de revisar el temps exactament. Els jugadors del Barça estan a pista, cap coig, Damià, perquè només els hi faltava això ara.
Sí, sí, ara és moment feixuc, ara es tracta ja d'acabar amb aquests segons que no aporten absolutament res.
A primera divisió, queden 5 minuts pel final, continua el Mallorca 1, Reial Societat 1, i a la primera federació ha empatat el Nàstic al 93, ha acabat empatant el camp del Sestao River 1-1, i continuarà líder perquè la Pontferradina també ha empatat. Per tant, el Nàstic acabarà la jornada líder. A mitja hora pel final, Barça Atlètic 2, Rayo Majadahonda 1.
Quan s'acabi el partit ens demanen 20 segons perquè disposin ràpidament doncs, tot el dispositiu per doncs, col·locar el podi i poder realitzar tota l'entrega de trofeus, i un cop doncs, fet això podrem entrar a la pista i escoltar alguna veu de protagonistes.
A veure,
escoltarem què em diuen i de seguida ja, sí, sí. Basté, t'ho deixem tot per tu, sí, i per les eleccions de Galícia.
Sí, però estem en aquella hora absurda de que tothom opina d'una enquesta.
Mm. 18 segons finalment.
Sana, m'agrada molt aquest.
Sí, és el del Jojo Bequella, que havia estat... Per cert, el president del Celta... Mm. El pare
Mourinho.
Sí. Carlos Mourinho està de apoderat del PP en una taula electoral.
Triple de Campacho des de casa seva. La festa blanca és completa. El Barça que ho intenta. Opa, quina esmaixada de Jabari Parker. Aplaudeix Jabari a la cara de Campacho.
Sí, sí.
Mira, treu caràcter Jabari Parker.
I Campacho li diu, què fa?
Sí.
Si això dura 2 minuts més, compte.
Ui, 10 segons per al final. Recupera la pilota el Barça.
Vol servir ràpid Parker. Bé, em sembla que aquests segons no estan fent bé a ningú, eh?
No.
Que Campazzo és Campazzo, eh? Campazzo és boníssim, ara... però és d'aquests de piar, eh?
Perd Parker, Kesonia, 2 segons, 1 segon. S'acaba el partit, s'acaba la Copa ACB, 88a edició. El Real Madrid, que seguirà al capdavant del palmarès general. El Real Madrid guanya el Barça 96-85, però una cosa us diré, el Barça ha competit, i el Barça de Roger Grimau, que al principi de tota temporada estava a anys llum del Real Madrid, li retalla distàncies en tan sols mitja temporada, i de quina manera, si voleu, és un és conformar-nos pel que tenim, però realment el Barça li ha mirat als ulls el campió d'Europa, el favorit a guanyar-ho tot, i ha acabat perdent, però planta encara. Barça 85, Madrid 96. Damià, els jugadors saludant-se a pista.
Sí, els jugadors se saluden a pista, tot i que els últims instants de partit han estat calents. Cap problema entre els jugadors de Barça i de Madrid. Evidentment, doncs, el panorama és ben diferent en un costat i un altre de la pista. Intentarem parlar amb algun jugador del Barça abans. Escoltem què es diuen entre ells.
Barça!
1-2-3 Barça. Avui la cosa, doncs, evidentment, molt més freda. Aviam si podem escoltar Àlex. Àlex, que se li pot... Sí, sembla que ens espereu un moment perquè volen reconèixer l'afició, doncs l'esforç que han fet per ser aquí amb l'equip. Àlex, què se li pot dir a l'afició? Ho heu intentat, heu fet un bon partit, però al final no us ha donat, no?
Sí, jo crec que estàvem lluitant pel partit fins que han tingut un parcial d'un parell de triples seguits. I bueno, després ho hem intentat, però bueno, alguna tonta falta o alguna acció... que crec que era dubosa i han decantat pel Madrid, pues, no he pogut remuntar.
Hi ha hagut alguna acció dubtosa, la veritat, no? Hi ha hagut alguna acció dubtosa en aquella cistella?
Sí, no estic dient que hagin perdut per això, perquè ja t'ho dic, ja anàvem 10 a baix quan han començat a pitar coses dubtoses, no? Al final crec que no hem tancat el rebot i allà ha estat el partit, pràcticament. No sé quan s'hauran agafat, però no pot passar en una final que ens agafin tant de rebots.
No és per consolar-se, però és un bon camí. Heu fet un bon partit avui, però ara no són paraules per consolar, no?
No el suficient, bon camí, però no hem arribat a on volien arribar. Òbviament, davant teníem un rival molt fort. Ara és complicat veure les coses millor, però bueno, queda molta temporada, 2 títols en joc i bueno, hem d'aixecar el cap i continuar lluitant.
Ànims, gràcies.
Gràcies.
Àlex Abrines, al micròfon de RAC1, aquí hi ha el parquet del Martín Carpena. Si voleu, podem intentar... alguna veu més?
Sí, sí, sí.
Molt ràpida. un home que sempre dona la cara, Tomàs, no ha pogut ser, heu fet un molt bon partit, no? Però al final s'han escapat, quina valoració pots fer?
Bueno, lo de siempre, ¿no? Un minuto malo y nos cargó el partido, no hay más que decir eso.
Sí, perquè heu competit fins al final, i alguna acció allà, no? En contactes, no? Que també han fet que ells s'escapessin.
No busques ahora algo, hemos jugado mal en un minuto y han ganado el partido, está.
¿Qué se le puede decir, qué se le podría a la afición? Que está aquí, que os ha estat recolzant toda la copa.
Ha acabado el partido, no tengo ganas de hablar de eso, pensar de cosas, ahora me quiero estar solo, ¿vale?
Gracias, Tomás. Doncs vinga, ja veieu, sé que és el sentiment, no? També és complicat ara trobar les paraules pels jugadors que s'estan quedant aquí esportivament, assistint a la celebració dels jugadors del Madrid. Si voleu podem intentar, vinga, va, alguna veu més. Sabemos que és complicat, però Darío, què se li pot dir a la... Vinga, doncs... Perfecte, doncs fins aquí, eh? Ja hem escoltat a Àlex, hem escoltat a Tomàs, i ara mateix realment el vestidor està fumut. Necessitaran uns minutets més per digerir aquest resultat.
Sí, tant un com l'altre, però Cabrines diu això d'alguna acció dubtosa, però tant un com l'altre, Abrines dient que ja anaven 10 per sota quan parla d'aquestes accions, i Satoranski parlant de desconnexions mínimes, però ahir ho dèiem, no?, que el Madrid et castiga molt, no sé si el mateix Satoranski que ho deia, que et castiga molt el Madrid qualsevol desconnexió que tinguis, o qualsevol minuts que no estiguis prou fi, i el Madrid ho ha tornat a fer, i s'ha escapat, i després ja costa molt, sobretot si a l'últim quart tornar-hi a retirar aquesta diferència.
Espera que inici de l'últim quart, és que dèiem, al final tu tens el punt de risc, igual que el Barça, hem vist com a l'inici Satoranski li passaven per darrere els blocs, Satoranski ha començat anotant i el Barça anava bé, doncs tu arrisques deixant que si algú ha de tirar de fora sigui Deco i Abusel, i et contesten amb aquest 3 de 3 triples. És veritat que la segona unitat, la rotació defensiva li costa molt. Dèiem a l'inici que el Madrid intentaria anotar allò un partit amb els punts i un ritme més ràpid, i el Barça l'havia de baixar, al final són 96 punts encaixats. Campacho, que en aquell inici l'has neutralitzat, després sí que hem vist la gran diferència del Madrid aquesta temporada amb l'anterior, que és que Campacho li dona com un sentit molt més coral a l'equip, no estant a la individualitat que era el curs passat, i el Barça la segona part això no ho ha sabut neutralitzar. Li ha faltat aquesta potser millor versió de Vesely, que és el que fa mal als dos costats, és el que et permet els canvis defensius, i aquests canvis defensius s'han traduït en tres faltes de Vesely, fer la cinquena, i a la que ha entrat Billy hem vist que en mig minut a Poirier li ha fumut dos rebots ofensius. És un canvi radical sempre entre un i l'altre.
Doncs Xus Mateo, que compraràs que és el Jordi Armenteres de Valdebebas, de Zendado, suma un altre dit, l'any passat l'Euroliga, deu haver aquest any la Copa del Rei.
Molt ràpidament, aquest minut que deia fatídic que Satoranski, quan faltava 9-20 pel final del partit, 68-66, i en un minut 38 segons, aquest parcial de 9-2, 77-68, que ha trencat el partit definitivament.
Aguilar, ho vols rematar d'alguna manera i ho tanquem?
Doncs que crec que ha estat Satoranski que diu la vida sigui igual. Doncs de moment sí, el Barça ha d'acabar de solucionar aquestes desconnexions. El Barça que torna a recuperar, jo crec, la posició de binomi, de màxim equip, juntament amb el Real Madrid, com a mínim l'Unicaja semblava que ho trencava, però en aquesta copa han acabat els dos habituals a la final, i ara queda molta temporada encara, ara a saber què passarà amb els quarts de final de l'Eurolliga, i a veure si l'equip pot seguir creixent i a veure com acaba aquesta temporada.
I allò de les dues cares de la moneda, vaja, es veu més reflectit que mai ara mateix a la pista, perquè tens separats per 3 metres els jugadors dels dos equips, els del Barça, doncs el que hem explicat, Brizuel amb llàgrimes als ulls, la Provítola també, mirant respectuosament el que estan fent els jugadors del Madrid, que és ja amb la gorra de guanyadors posada, celebrant amb els seus fills, és a dir, com la celebració de títol gran, separats per 3 metres la situació dels uns i dels altres. Realment colpidor veure la imatge dels jugadors del Barça en aquests moments.
Us deixo, us deixem aquí, a veure si els del Río serà els que donen el trofeu, ens ho expliqueu després.
Escolta'm una cosa, com que pago molts calés a Movistar i encara que posin publicitat a la ràdio, estic encantat que em posin per molts anys i que està molt bé, que los del Río, perquè tinguin una sèrie, hagin d'entregar algun premi, algun guardó i rebin les mans de... És una mica de l'Espanya de los Botejara. Deixa'm que ho digui perquè em sembla increïble.
de debò que Los del Río entregant premis. Vull dir, que
però això és més ACB que Movistar, segurament,
bueno,
no?
Bueno, Movistar té una sèrie de Los del Río.
Sí, sí, però organitzador, bueno. sí. ACB, Movistar, sí, li deixa lo que quieras, lo que quieras. Sí, sí. Los del Río, Los del Río. Adelante, Los del Río.
Macarena.
Aguilar, Dami, fins ara, gràcies.
Gràcies.
A veure, diu Armenteres, 2:15, em diu ara Armenteres. Diu, no, 2:11, no, 2:15 ja se sabran resultats. Diu, bueno, Armenteres, sí,
això anirà molt ràpid.
Les urnes
diuen que va
i
molt ràpid, diuen que va molt ràpid, però està passant, ara els tinc aquí fora, estan tots parlant ja d'això. Estem fent allò que és tan patètic, deixa'm que ho digui, que és d'una enquesta, a més, l'enquesta principal, que no és una enquesta, que és un tracking del senyor Mitja Vila, que és el que va fer la gran pífia de les últimes eleccions generals, que no en va encertar ni una. Veurem, estem basant totes les enquestes i totes les opinions sobre aquesta enquesta. Sí que és veritat que n'hi ha tres, i les tres diuen el mateix, que rascant hi hauria majoria absoluta del PP una altra, i que la suma del BNG i el PSOE no seria suficient per descavalcar el PP de les urnes, això. Sí, sí, que entreguen l'MVP, Los del Río entreguen l'MVP.
Mare
de Déu,
senyor.
És veritat que el Macarena és una de les cançons més populars de la història del món, diríem, però clar, sí, que de Los del Río entreguin això, mare meva, sort, bueno, no ho sé, sí. Bueno, és que clar, jo no sé què dir-te, podria haver-la entregat també, si sort que no fa Netflix, si no l'hauria entregat el Pequeño Nicolás.
Sí, però, si Chiquito estés viu, segur que l'entreguen. Sí, home, però molt... molt millor que la gran res Chiquito, sí, fins i tot.
Sens dubte.
Doncs mira, em sembla tan quitx això que estem veient ara, que és que no m'ho puc estar. Campazzo, que no sap, només saben de la cançó. No saben Los del Río, que evidentment no coneixen Campazzo ni res, perquè l'últim jugador de bàsquet que devien conèixer devia ser Norman Carmichael. O sigui, agafa la criatura, ara agafa la criatura.
Ah, la criatura. La criatura. Aquest home està trucant a casa, avui a la nit, Campazzo...
La nena fa una cara dient que em trenen aquest home.
A punt de plorar.
Sí, és que no cal. Vull dir, no cal
les criatures a la pista.
I no cal que l'agafi un del...
La nena es mira Los del Río, com dient, bueno, ja està. Sort que aquesta nena...
Està a punt de plorar, ara, eh?
Sí, sí. Però bueno, va, toque. Ja està, no hi ha ningú més per entregar, no... Podem... Surt, bueno, n'hi ha també una... Espera, que em sembla que Netflix farà sèrie sobre ta mare, i no, la Margarita Seis Dedos, o sigui que...
Jo canvia, farà una sèrie?
Sí, sí, farà una sèrie. No sé, perquè no és Movistar, eh? Sí, sí. Bueno, això m'ho sabrà en Toni Aire, que està per aquí fora i que estem els controlant.
Controla tot, en Aire, sí. Ho controla tot. Sí. Bueno, doncs una mica de Galícia, no?
Sí, una mica de Galícia.
Pausa, vinga, o que...
Sí, fem una pausa i ja ens hi posem directament, i si ha de dir alguna cosa després el Damià o el Dani, endavant les atxes, i si no, l'Esperis està per aquí de fora dansant, esperant el seu moment pel tu diràs. Per cert, què fa la Real?
Doncs mira, acaba de marcar el 94 Merino per donar la victòria, tot i que ara... Sí, xiula l'àrbitre. González Fuertes, que ja sap Molló, que és dels àrbitres més fluixets, i avui ha tingut un partit complicat, realment. Ha expulsat Raillo abans del descans, ha jugat la Real tota la segona meitat amb un futbolista més, i en gairebé l'última acció, Merino, amb un bon cop de cap, dona els 3 punts al conjunt basc, que avui ha guanyat a Son Moix.
Molta criatura, ara mateix, a sobre de la Gesso, perdó. Colo, gràcies,
Fins la pròxima.
Fins ara. Publicitat?
Sí, vinga, va, felicitat i seguim, i de seguida d'aquí uns moments en aquest estudi, Glòria Serra, Toni Eira, Joan López Alegre, Pere Mas.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com RAC 1.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
No et perdis Macbeth, de William Shakespeare, amb Laia Marull i Ernest Villegas de protagonistes. Pau Carrió dirigeix la història maleïda d'aquest general que, enlluernat per una trobada amb tres éssers malignes, entra en una espiral d'ambició i de destrucció tràgica. Maquinació, poder i tragèdia, al Teatre Lliure. Del 14 de febrer al 17 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc. Compra ja les entrades.
RAC 1. RAC 1. Sergi Pàmies.
Clar. Jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa, que col·laborem, que s'aplaudia molt. En els últims anys, que ja s'aplaudia de manera gairebé malaltissa. Aquesta era una impressió. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades, jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la dic.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Després del Bernabéu, el Girona visita ara el Cau dels Lleons. Aquest dilluns a les 9, Atlètic de Bilbao, Girona, amb la Guti companyia a RAC 1.
El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Especial Eleccions amb Jordi Basté.
Són 2:45 de 9 del vespre. Continuem en aquest programa, en aquest matxembrat entre la derrota del Barça de bàsquet a la final de la Copa que s'ha disputat a Màlaga i les eleccions a Galícia, on les tres enquestes cap a peu d'urna, les tres amb tracking, la que ha donat GAT3 per les televisions públiques, per la Forta, és a dir, per Televisió Espanyola i per Televisió de Galícia, més la que dona el diari El Mundo de Sigma 2, més una gallega que ha donat La Voz de Galícia, les tres donen rescat a la majoria absoluta, 38-40, recordeu que la majoria absoluta a Galícia és el 38, donaria la majoria absoluta al Partit Popular, però de rasquis, i amb trackings, no a peu d'urna. Però fa una estona que a Televisió de Galícia... Hola, Toni Aire, bona tarda, eh? Bones noites, què tal? Hola, què tal, Pere Mas?
Bon vespre, amb alegria.
Què tal, Glòria Serra, què tal?
Bona nit.
Bona nit, què tal, senyor López Alegre?
Què tal?
Molt bé, molt bé. I hola, Jordi de Planell, què tal? Com
hola,
estàs?
Hola, bon vespre.
Molt bé, bon vespre. Escolta'm una cosa, que deia que ha sortit Narciso Mitjavila, que és el pare de GAT3, que és el senyor que ha fet l'enquesta per TVGA, el tracking per TVGA, Televisió de Galícia i Televisió Espanyola, que donava majoria absoluta pel PP, ha sortit Mitjavila, que recordem que la última ja va anar malament, ja va anar pel pedregar a les últimes eleccions espanyoles, que va treure un resultat que molta crítica al CIS, però és la que més es va apropar a la realitat final. Resulta que ara ha sortit a Televisió de Galícia dient que se dan les condicions para que el PP pueda perder la mayoría absoluta.
Pues a Genova ja pateixen.
A veure, la seva pròpia empresa ha dit, per un costat, que conservaria la majoria absoluta, però ell en persona humana
per tant,
ha dit que
ho diu tot, no. Per tant, ho diu tot i es cobreix.
O sigui, s'està cobrint perquè no li passi el que li va passar el 23 de juliol.
La forquilla amb la que diuen que guanya tampoc era molt gran.
Sí, però no oblidem que GAT3 no només ha treballat aquesta nit per les teles autonòmiques i habitualment treballa per al grup Vocento, sinó que també treballa per al Partit Popular, amb la qual que un senyor que treballa per al PP digui que el seu client pot perdre, és com perquè a Genova...
Bueno, vols dir que no sé, és també una mica...
Jo crec que s'està salvant ell,
ara,
no el PP.
És a dir, una mica de dir, ja he dit ara que com que allò era un tracking, esto yo ya lo dije, y ya yo lo dije por el otro
lado.
Saps
com es podria salvar millor no sortint? Que això és el que feien els també, senyors de les enquestes també. Abans.
Sí, efectivament.
I però Mitjavila... Des que s'agrada...
Mitjavila s'agrada.
Però ja està, sortint malament
Mitjavila s'agrada, et confirmo que s'agrada, i que li agrada més el micròfon que un don't
un llapis. Però des de juliol s'ha tirat molts de mesos amagat a
normal,
sobre una pedra,
home, normal, sí, després del que li va caure.
Sí,
deixa'm veure com està l'ambient, perquè els ambients moltes vegades diuen molta cosa.
Sí, les cares.
Saps? Per exemple, anem a la seu del Partit Popular a Galícia. Aviam, Arnau Mañé, què?
Doncs mira, de moment armatisme. Armatisme i alleugeriment, perquè és veritat que des del PP, veient els primers sondejos, sí que respiren, però també tenen la lliçó presa del 23J, ara ho deien, aquelles, el sondeig empenyia els populars a la Moncloa i va acabar com va acabar, amb president de la presidència de Pedro Sánchez del govern espanyol. Per tant, des del gallec ho veuen amb prudència, a l'espera dels primers resultats, que per cert ja comencen a ser oficials, però encara són molt residuals, per tant no val pràcticament ni la pena fixar-nos-hi. Amb aquests números, ens ho admeten, Rueda compliria de sobres les expectatives que hi havia des de la direcció del PP, li posava uns deures del voltant de 39-40 diputats fins i tot, per tant les compliria, aconseguiria aquesta majoria absoluta, però insistim amb molta cautela, alleugeriment, però amb molta cautela. El PP gallec, que perdria força, tindria cert marge per continuar a la Junta, i de fet fa uns minuts ja hi ha hagut una primera valoració, sobretot de la participació. Paula Prado, la secretària general del PP aquí a Galícia, que ha valorat molt l'augment de participació i creu, diu, que la sensació és que tota aquesta il·lusió, tot aquest increment anirà cap al Partit Popular i que aconseguiran la majoria absoluta. Per tant, la paraula seria alleugeriment però amb prudència.
Molt bé, anem a la seu del BNG. Allà és festa sí o festa també. Una serà més alegre i una altra serà més agredolça, però sigui com sigui, és obvi que la gran victòria d'aquesta nit es diu ara Pontón. Totes les enquestes diuen d'un augment descomunal de les votacions per aquest partit del Bloc Nacionalista Gallec. Anem a la seu del BNG, allà hi tenim l'Adrià Santasusagna. Adrià, què tal? Bona nit.
Bona nit, sí, doncs sí, entre 6 i 7 escons, que li diuen pràcticament totes les enquestes que sumaria el BNG, per tant es convertiria clarament com el gran partit d'aquesta oposició i de l'Esquerra Gallega. Això, si fem cas en aquest tracking que ha sortit aquesta nit en què dona la majoria absoluta al PP, en cas que passés això, doncs la nit, com comentava, seria més agradolça. Ara bé, ha sortit el director de campanya d'Anna Pontón i del BNG, Rubén Cela, per la seva cara ni fred ni calor, és a dir, estava bastant prudent, per una banda que valoren positivament la participació, de fet aquest és un dels temes clau a l'hora de saber si és possible aquest canvi de govern o no, però ha deixat anar un missatge que diu està molt bé aquestes enquestes, ha remarcat molt que són trackings i no sondejos, per tant, que no és estrictament a peu d'urna el que està passant avui, i diu que al tanto, que la nit pot ser serà intensa i que poden haver-hi moltes sorpreses, que al final pot ser diferent del que diu aquestes enquestes. Per tant, prudència, però crec que per les cares que vaig veient estan allà,
que és el que està tot en aquests moments. Anem a la seu del Partit Socialista, allà el que sí que hi ha és una patacada de vaca, passi el que, és a dir, el resultat ja ho diu així, a les enquestes ho diuen així i sembla que serà així. Anem a la seu del Partit Socialista Santiago de Compostela, allà hi tenim el Jordi Armenteres. Què tal, Armen? Bona nit novament.
Bona nit de nou, aquí passeu de la festa del BNG al funeral, que serà aquesta seu socialista que és Santiago de Compostela, perquè si es confirmen les enquestes, totes, això és una castanya amb la mà plana a la cara de José Ramón Gómez Besteiro. Besteiro haurà empitjorat el pitjor resultat de la història del PSDG, que eren els 14 escons que tenien ara. Acaba de sortir per valorar, no les enquestes, sinó les dades de participació, que encara no són ni definitives, el secretari d'Organització Socialista Gallec, José Manuel Lages, diu, no el coneixem nosaltres, però sí que els companys que habitualment fan el Partit Socialista coincideixen a dir quina mala cara que fa aquest home.
Es parla de que hi ha hagut una participació, es parla d'un 67%, que és molt alta. Que és molt alta, seria molt alta.
Versus però el 49, això, recordem de les últimes.
Però versus això que està dient l'Armenteres, bona nit, eh?
Bona nit, aquí, bona nit, Joan.
Escolta, això que estàs dient de que aquí hi ha un funeral, depèn, perquè amb ells en el fons els és igual, treure'n 10, 12, 6 o 1. Mentre sumin amb el BNG, faran festa grossa.
A veure, aquí hi ha una clau de les esquerres, abans també ho apuntàvem, una xifra màgica. O sigui, si l'esquerra pot somiar a governar Galícia, és que la participació quedi per sobre el 65%. Ara el Basté deia, s'apunta que pot arribar al 67%. Si és així, hi ha marge per pensar en un possible canvi. De fet, el que apunten els politòlegs que han estudiat tot el tema gallec és aquesta màxima, que amb una participació molt alta és el que va passar quan hi va haver el bipartit. Ara fa quatre legislatures és quan l'esquerra pot sumar, si no, no.
Aviam, pràcticament tres quarts de nou arriba Núñez Feijóo, també la seu del PP a Madrid, a Gènova. A Gènova, allà hi tenim el Roger Percival. Hola, Roger, bona nit.
Sí, bona nit.
Què?
Doncs es confirma, si ha acabat, ha arribat fa poca estona el president estatal del Partit Popular, Núñez Feijóo, que fins ara no havia comparegut aquí. Aquí l'ambient és molt tranquil, tant dins com fora de la seu. S'espera que o bé Feijóo o bé Cuca Gamarra o algú de la direcció del partit, potser ja ben entrada la nit d'ací, hi ha una valoració dels resultats. Aquí fonts del partit es mostraven fa una estona optimistes amb les dades de participació, també amb els sondejos, i s'esforçaven en diferenciar aquests comicis dels últims que havien tingut lloc, i també en dir que els resultats d'aquestes eleccions a Galícia eren imprevisibles.
Gràcies, Roger. Per cert, que em diu la Gràcia Serra que ja hi ha les dades oficials de participació.
A l'aplicació de la Junta de Galícia la participació consta com el 67,78% de la participació, un 18,82%, gairebé un 19% més que les darreres.
Veurem què passa.
Eren en plena pandèmia.
Efectivament, que també ho hem de dir, que efectivament en plena pandèmia. De Planell, digues.
Sí, però continua sent una dada de participació altíssima, perquè el 2016 va ser del 53,6%, el 2012 del 54,9%, i el 2009, les primeres eleccions que guanya Feijóo amb majoria absoluta, del 64,4%. I les del 2005, que són les que guanya el PSOE, la participació va rondar el 64,2%. Per tant, parlem d'unes xifres de participació històriques, pràcticament.
I aquí seria molt interessant veure, com tinguem els resultats, qui s'ha mobilitzat per pujar aquesta participació. Ho dic perquè no és tan obvi que hagi pujat només de la mà de les esquerres. Hi ha un efecte que es coneix molt clàssicament de les enquestes, que és l'efecte underdog, que és aquell efecte que porta a mobilitzar la part de l'electorat que veu com pot perillar una majoria o pot quedar-te enrere. Què podria haver passat les últimes setmanes quan s'ha posat com en perill la majoria absoluta del PP? Doncs que molt votant del PP s'hagi mobilitzat com no ho havia fet altres vegades. Podria passar, també. És a dir, li podria haver anat bé a Núñez Feijóo que aquesta campanya s'hagués vist que no li anava del tot estupendament al Partit Popular? També, perquè ha fet possible que alguna gent que s'hagués quedat a casa tranquil·la, perquè el PP ja ho tenia fet, ara s'hagués mobilitzat i hagués anat a les urnes.
Deixa'm afegir una dada també molt significativa, que és guanyadors i perdedors, n'hi haurà una que l'haurem de posar també en la llista negativa, que és Yolanda Díaz, gallega, no oblidessin, gallega, que en aquests moments no haurà aconseguit, després de marxar i després de treure's del damunt Podem i el partit de Pablo Iglesias, no haurà aconseguit en cap cas entrar, perquè l'única escó que diu que podria entrar més enllà dels tres partits que en aquests moments estan en el pols és un partit estrany que es diu Democràcia Ourensana, que podria treure un escó que probablement, pel que diuen el currículum, aniria a petar el Partit
gallega,
Popular.
Però que ho ha dissimulat bastant bé aquestes setmanes, la senyora Yolandet, perquè ha estat bastant desapareguda en combat, bastant...
El problema de Yolanda Díaz és que la imatge que dona és molt marca blanca del PSOE.
Però bueno, el problema que té és la divisió, és a dir, diguem-ho tot.
Són molts, Toni?
Només una frase, que la divisió de l'esquerra del PSOE en aquesta campanya s'ha demostrat que segueix sent un dels problemes més grans que té Pedro Sánchez per tirar endavant qualsevol projecte. Hi ha l'efector català a banda, però és que aquesta divisió a la seva esquerra és evidentíssima, però diguem-ho tot, De tota manera, aquí la notícia hauria estat sobretot si el PP perdia majoria absoluta. Sí. Això ha passat històricament a Galícia. Vull dir, el que estem veient ara, si fos això, aquest retrat, és el que ha passat sempre.
Sí, d'acord.
La notícia hi hagués estat si s'hagués trencat, i veurem si passa. Si
efectivament.
Amb tot i això estic d'acord en que és un fracàs, perdona'm, Joan, de Yolanda Díaz, perquè tenim en compte que no només és una líder gallega, sinó que és una líder que ha estat ministra de Treball i actual vicepresidenta del govern. És a dir, no és una persona que ha anat a Madrid a fer política. El fracàs no és que hi hagi hagut una divisió, el fracàs és que hi ha hagut un enfrontament, que és molt més greu que una divisió, perquè no hi ha res pitjor que una baralla per desmobilitzar l'electorat. No és perquè tria un, no tria l'altre, no, és que els dos a sobre s'estan intentant fer la guitza, per la qual cosa això incrementa les possibilitats de desmobilització, que efectivament jo crec que s'acabaran confirmant.
Bueno, el somni de Pedro Sánchez era aconseguir que la seva veritable candidata Ana Pontón fos presidenta de la Junta amb els seus diputats i que a la vegada Yolanda Díaz no tragués cap diputat a Galícia. Això era la quadratura del cercle per Pedro Sánchez, perquè feia més petit el soci que té dintre del govern i a la vegada posar en una situació pràcticament impossible a Núñez Feijó. S'ha de dir que cap dels tres partits petits a nivell nacional, ni Vox, ni Podemos, ni Sumar, obtindran representació. Ara bé, el cas de Sumar és més sagnant, no només perquè Yolanda Díaz és gallega, sinó perquè, a més, va fer dimitir a la portaveu parlamentària del grup parlamentari de Sumar a Madrid, la senyora Lois, per enviar-la a Galícia de candidata. I ara se'n va del Congrés a l'atur.
També hauríem de parlar de la llei electoral gallega, que té bastantes particularitats.
Ara no parlem. Jordi, què vols?
Un matís important, que la dada que donàvem de participació és amb el 5,86% escrutat. Per tant, encara no és una dada definitiva. Estem parlant d'unes xifres que poden ser, diguem-ne, prou representatives.
Qui et demana pas, que no sento?
Jo, Adrià.
Vale, Adrià, digues.
Sí, no, que era, amb tot això que estàveu comentant, hi ha una dada que és molt significativa de si veieu l'informe complet que ha fet l'Institut Sondatge, que és un dels que ha fet tots aquests trackings aquestes setmanes, que és que els votants del PSOE i de Sumar i Podem valoren molt millor i molt més positivament Ana Pontón que els seus propis candidats. És a dir, aquí hi ha un error i una patacada i una falta de relat i de lideratge per part del PSOE i Sumar, Podem, les confluències, etc., que el BNG li està sumant. I el que és clau també aquesta nit és que la patacada del PSOE no sigui tan gran, perquè per molt que el BNG pugi 6-7 escons, si el PSOE no aguanta i en perd 4 o 5 com ara, és que no arribaran als 38, però de cap de les maneres. Per tant, el BNG sí que ha de pujar, però la patacada del PSOE s'hauria de reduir, perquè si no l'únic que passarà és que el trasbàs de vot haurà estat del PSOE cap al BNG.
A quan estem ara de Planell?
Doncs mira, ara mateix, amb el 5,86% escrutat, el PP obtindria 45 diputats, el BNG 20 i el PSOE 10. Democràcia Orensana no entraria.
Un parell de detalls sobre això és que...
Arnau Mañé des de la seu... Deixem situar-vos perquè la gent no... Arnau Mañé des de la seu del PP a Galícia.
Dic que amb aquest tant percent en residual és veritat que el que s'està escoltant ara mateix sobretot és Ourense i Lugo, que són dos feus de fet del Partit Popular. Per tant, podríem avançar que aquestes dades estan totalment inflades en favor del Partit Popular.
Sí, un perdó, que tenim un tall de veu del que dèiem que ha sortit el BNG de Narciso Mitjavila, que és aquest tall que repetim, ha deixat anar després de saber-se que la seva enquesta donava majoria absoluta al PP. Ha anat a xerrar, cosa que diuen que un enquestador mai ha de fer, si no és per treure pit de que, com va fer Tezanos després de l'últim CIS, on ell va ser el que va guanyar, i va sortir precisament aquí a RAC1, al món de RAC1 a l'estiu amb l'Embudio. Efectivament, va sortir aquí el Sergi Embudio, aquí al món de RAC1, i avui ha sortit allà, suposo que per ampliar el ventall. És a dir, si m'equivoco per aquí, l'encertaré per allà. Saps?
D'alguna manera l'encerta, segur.
És com l'estaca de Lluís Llach. Si tu l'estudies per aquí o per allà. Aviam, mira, escolteu.
Para que hubiera vuelco era necesaria una participación tan alta como hay. Si no lo hubiera habido, el vuelco era más difícil. Y por lo tanto ya se da una condición necesaria para que pudiera haber un vuelco y que a lo mejor pues, nos lleváramos una sorpresa y al final el Partido Popular se saliera a la horquilla, estuviera en 37 y perdiera la mayoría absoluta.
En polítics en campanya permanent només ens faltaven també sociòlegs en campanya permanent d'ells mateixos, de veritat, perquè si s'ha d'estar en procés de venda constant...
Pere Mas, què dius?
No, és que a veure, des del moment que aquest senyor ha fet una forquilla de 39-40, només que en baixin dos ja perd la majoria, que si no surt 41-42, té raó en totes les situacions, vull dir que amb la mostra i tot el més menys 3 no hi ha cosa a dir. Jo sobre això que apuntava abans a l'esquerra, efectivament aquesta senyora que somriu sempre, la Yolanda Díaz, és una de les possibles grans perdedores de la nit electoral. M'agradaria recordar que és l'única que ha perdut una votació. O sigui, el govern de Pedro Sánchez, que s'enfonsa, Espanya es trenca i tot això, l'única votació que ha perdut va ser la de la reforma laboral de la senyora Yolanda Díaz, perquè la van sabotejar els amics de Podem, una mica molestos per les decapitacions que hi havia hagut.
Una mica és una forma amable.
Sí, són les decapitacions, assassinats, mutilacions sí. I de més que hi ha hagut. Llavors, home, Pedro Sánchez alguna cosa va tenir a veure amb l'elevació als altars de Yolanda Díaz, diria jo. I un sistema comunicatiu espanyol també va tenir alguna cosa a veure. I, vist des de la perspectiva de Pedro Sánchez, potser no li estan anant tan malament aquesta divisió a l'esquerra, que la senyora aquesta no li hagi anat tan bé. Evidentment, els 10 regidors, perdó, diputats, que pot treure Galícia, tampoc són un gran negoci. Sí. Però tota aquesta qüestió de l'esquerra...
És molt important, i sobre això que deies del sistema comunicatiu espanyol, jo només un apunt que ens pogués explicar també la pujada de participació. És veritat que l'Ana Pontón ha sigut com la candidata d'aquestes eleccions, entre altres coses, perquè el senyor Besteiro, bàsicament hi ha hagut un desembarcament de ministres, ZP, Baraka, ZP, que ara el treuen allò com el Sant Cristo Gros a qualsevol elecció també, però sobretot fixeu-vos què ha passat amb la campanya del PP. Des que va haver-hi la patinada d'aquella conversa informal amb periodistes i l'obertura del PP als indults o a l'amnistia, ha anat, o hi ha hagut una campanya d'espanyolització de la campanya gallega com mai hi havia hagut als mitjans espanyols. Bueno, en teoria veurem si ha mobilitzat i el desembarcament, diguem-ho tot, no només que ja estava previst de Feijó, sinó de Isabel Díaz Ayuso. Sí. Llavors, això, mai com fins ara unes eleccions gallegues, quants programes havies fet tu especials d'eleccions gallegues, Jordi?
No, cap.
Ah, doncs per què? Perquè ha sigut una cosa, el que buscava el PP en origen, era alguna cosa més que unes eleccions gallegues, i jo crec que el fet de la patinada espectacular i com ells han tancat files espectacularment en els seus mitjans, això podia haver ajudat també a una... A
però és que, a veure, jo crec que no ens hem d'enganyar. La gent que ens està escoltant, el que es voti a Sant Xenxó o a Santiago de Compostela.
Deixeixo poc perquè hi ha poqueta gent a l'hivern, en general.
Però la Lluís Ivana...
Hi ha molts madrilenys empadronats a Sant Xenxó.
Bueno, ho posava com a exemple. És igual. Canviem. O Grove. El que es voti o Grove a la gent que ens està escoltant en aquests moments, no és que tingui allò... No és que frisin per saber-ho. La qüestió fonamental és el que avui aquí s'està dirimint és... Una comunitat autònoma que no és petita i que té importància i on el PP té la seva ànima. D'allà era Fraga, d'allà és Rajoy, d'allà és Feijó. O sigui, el PP té a Galícia el que el PSOE havia tingut antes que digués Plutón i Andalusia. No? O sigui, el que aquí avui s'està dirimint és... s'avala o no la política de Feijó i s'avala o no la política de Sánchez. I un ho fa a través de Rueda i l'altre ho fa a través de Pontón. Aquesta és la realitat.
Llenço aquí. El vot que per PSOE, on va?
Això ho haurem de veure avui.
Ho haurem de veure, però molt s'anirà al BNG.
El vot útil.
Molt. Per tant, que hi ha un missatge a Sánchez...
Bueno, i que té trampeta, això.
No ho sé.
Jo el que us deia abans...
No ho sé.
Es converteix en un partit bastant petitó.
Sí, però per què? Pel candidat... o per les polítiques de Sánchez?
Per un sumatori. És a dir, hi ha el moment... No. Aquí hi ha la trampeta que jo no compro del PP.
Si no el vota el BNG...
Però jo no, Jordi, jo no crompo la trampa que està al PP perquè és una trampa estratègicament molt ben plantejada. És a dir, quan Alberto Núñez Feijó...
Pitjor que l'Ernesto.
Només que... És que si ho fa el Feijó, ha fet això... Si ho fa el Feijó això, era per tenir aquesta lectura. Però és una lectura mentidera. No és veritat, és a dir, Galícia és Galícia. I repeteixo, la notícia hagués sigut, i encara estem a temps de que pugui passar, i això seria el daltabaix, que el PP perdés la majoria absoluta. Aleshores, sí que és veritat...
D'acord, un moment.
A Galícia, en el passat, ha estat de les comunitats menys influïdes per al clima polític espanyol. A diferència del que passa amb Andalusia, per descomptat de Catalunya, també amb Euskadi, i sobretot tenint en compte aquestes comunitats més històriques amb més poder, a Galícia es vota en clau gallega. Sempre ha estat així.
Sí, senyora.
A l'intent de convertir aquesta campanya en una campanya espanyola, que ha estat claríssimament per part del Partit Popular i el PSOE a seguir, perquè el PSOE no ha intentat girar, no teníem que fer-ho perquè ha canviat de candidat 23 vegades i no té una solidesa de partit suficient com per fer la campanya que ha fet Ana Pontón, que és una campanya gallega, parlant de les coses dels gallecs. Però aquest intent d'espanyolitzar no sé si es veurà reflectit en els resultats. És a dir, aquesta mobilització a què respondrà? Hi ha una part de la mobilització que és de la gent del BNG, la gent que votarà el BNG alguna vegada per primera vegada, per dir, escolti'm, deixem de parlar-me de l'amnistia i d'ETA i de no sé quines coses, parlin de la meva sanitat i dels meus temes. Això per un costat. I de l'altre costat, serà difícil també precisar si aquesta estratègia del Partit Popular, juntament amb els enormes errors de campanya que ha comès el Partit Popular, que ha fet, jo crec, una de les pitjors campanyes electorals que se li han vist recentment, serà difícil d'escatir, perquè això s'haurà de fer gairebé, diríem, per parròquia. Galícia és molt complicada, molt complexa. Parlem de la complexitat de Catalunya, però jo diria que és molt més complexa Galícia. Hi ha molta diferència en el que passa a la costa, en el que passa a Vigo, en el que passa a Corunya, en el que passa a l'interior d'Orense i Lugo. És molt complicat saber-ho.
De Planell.
Una sèrie de dades curioses, ara que parlàvem del PSOE i de Sumar. Evidentment estem encara no amb el 8% escrutat, per tant són dades que ens hem d'agafar amb pinces, però sí que són mostres...
11 ja?
11? Doncs a veure, deixem fer F5, perquè aquí encara tinc el 7,88%.
11,40 i tot igual?
Sí, com sigui.
PP 45, 20, 10.
Vale, sí, estem exactament amb les, amb les mateixes xifres.
Estem fent parròquies
petites. Però, pel que fa al percentatge de vots, ara mateix, Sumar obtindria un 1,2% dels vots. Un 1,2% dels vots. Però és que Podem obtindria el 0,16% dels vots, menys que el PACMA, que n'obtindria el 0,21%. Per tant, l'esquerra situada a l'esquerra del PSOE, que s'ha presentat per separat en aquestes eleccions, s'emportaria una patacada electoral sense pal·liatius. Insistim que les xifres encara són amb un percentatge de vot escrutat molt baix, però Sumar, repeteixo, 1,2% dels vots, Podem 0,16% dels vots. I si sumem Sumar i el PSOE, amb el percentatge escrutat actual, no arribarien al 15% dels vots. Això vol dir que el govern espanyol de coalició, ara mateix a Galícia, obtindria amb prou feines un 15% dels vots i 10 escons en un Parlament de 75.
Els votants més a l'esquerra sempre castiguen les baralles. Aquí a Catalunya ho hem vist repetit en els, tots els anys
de democràcia.
Però d'esquerra són més llepafils.
Digues, Pere Mas, igualment.
No, no, és una pressió que aquest escrutini, que sí, que és un 10% o un 11, un 40, com estan veient ara aquí, a veure, està donant 7 punts més al PP. Sí, sí, normalment són els pobles petits, els pobles més conservadors. Jo crec que elaborar teories, o sigui que evidentment l'hòstia que es fotrà a Podem i Sumar és bastant, bueno, la plantofada que es fotran és evident, però jo crec que aquestes xifres no són gaire significatives. Quan
amb el que esteu dient tots plegats, jo crec que hi ha algunes coses que són evidents. El que diu la Glòria té raó. El que està entrant ara d'escrutini és essencialment Lugo i Orense, perquè us pugueu situar. Lugo i Orense voten sempre 10 punts per sobre el PP, que les dues províncies de la costa, de Pontevedra i Coruña. Per lo tant, el PP...